Notícies en xarxa.
Hola, bona tarda, són les 4. Us parla Javier Méndez. La comissió d'investigació sobre els atemptats del 17 d'agost de Barcelona i Cambrils, l'exministre de l'Interior del Partit Popular, Juan Ignacio Zoido, ha dit que els Mossos d'Esquadra són els que haurien de respondre sobre la prevenció i la seguretat com a policia autònoma. Zoido ha negat que Esati fos col·laborador de la Guàrdia Civil o la Policia Nacional i ha afegit que la responsabilitat de fer seguiment de l'imam de Ripoll abans del 17 d'agost era dels Mossos.
No estava monitoritzat el señor Esati, y lo que estaba sucediendo en aquel lugar, el que lo debía de saber serían los Mossos. Yo no quiero responsabilizar a los Mossos. Lo que no voy a consentir es que usted siembre una duda sin que tenga ningún elemento de juicio. Porque si usted tuviera alguna posibilidad de que esa tesis fuera cierta, pues yo lo entendería. Pero llegar a sembrar una duda de esas características sobre un cuerpo que tiene la reputación que tiene la Guardia Civil a nivel internacional, me parece que no es obrar con lealtad.
Com ja va fer el número 2 del Ministeri d'Interior durant els atemptats, José Antonio Nieto, Zoido ha responsabilitat la policia catalana, tot i que els cossos de seguretat comparteixen competències en matèria antiterrorista i han realitzat nombroses operacions a Catalunya. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han detingut 7 persones en el marc d'un dispositiu policial contra un grup criminal assentat a la ciutat i dedicat al tràfic d'éssers humans en la seva vessant d'explotació sexual i proxenetisme. La intervenció s'ha desenvolupat en una zona molt específica del Raval, a l'entorn del carrer Robador. El principal objectiu és trobar víctimes de tràfic de persones o explotació sexual. A banda, la policia està fent controls i entrades administratives a diversos locals de la zona on la pràctica de la prostitució no està regulada. I també en clau judicial, l'Audiència de Barcelona ha decidit arxivar la investigació sobre la suposada trama russa del procés. Els magistrats diuen que el jutge Aguirre va utilitzar un subterfugi processal per seguir endavant amb el procediment que afectava diversos polítics independentistes, entre ells Carles Puigdemont. I també destaquem que aquest dimarts s'ha fet acte oficial d'inauguració del nou edifici de l'Hospital Evangèlic de Barcelona, que va entrar en funcionament a l'abril. Aquest centre sociosanitari té l'objectiu de millorar la cobertura assistencial dels districtes de Sant Martí i Ciutat Vella i convertir-se en un referent en l'atenció a les cures pal·liatives. I també aquest dimarts, desenes d'entitats ecologistes han demanat una moratòria de tots els plans urbanístics en risc d'inundabilitat. Això és tot. Des de Notícies en Xarxa tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins després.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació també de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 17 de desembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Continua aquest temps del tot anticiclònic. Per tant, hi ha dualitat de tipus de temps. A gran part de Catalunya el sol llueix, a més va enfilant-se la temperatura, i en canvi hi ha algunes raconades de la Vall de l'Ebre, de la Catalunya central, sobretot a la Plana de Vic, i també de les comarques del sud de Lleida, on la boira encara hi persisteix, o com a mínim ja queda mala visibilitat i ambient molt més fred. De fet, en alguns racons de la Noguera, de la Conca de Tremp, de la Segarra, de la comarca també d'Osona, del Bages, aquí passarem poc dels 5 o 6 graus de màxima aquesta tarda, i a la resta del país, sobretot a la costa i al Pirineu, L'ambient es farà molt més plàcid i molt més suau, sempre assolellat o amb núvols prims. Al llarg d'aquesta tarda el sol quedarà una mica més tèrbol i el vent que s'imposarà a la costa Brava Sud, fent que hi hagi mala mar a la banda del Baix Empordà. El dimecres serà una jornada tranquil·la, al matí menys boira que avui i la tarda serà més suau que la de dimarts, sobretot a la costa Daurada. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats ens interessem per la seguretat i la ciberseguretat en aquesta època, per Nadal. En parlarem amb Anna Massa i Paco Bustos, agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Cugat. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista, avui per analitzar la contaminació acústica en relació amb els patis d'escola i la proliferació de nutri-influencers. A partir de les 5 coneixerem l'actriu santcugatenca Estela Aparicio, que participa a l'obra, el musical Maricel. Continuarem amb salut per parlar de fibrosi quística amb el testimoni de la sabadellenca Sílvia Sarracant. I acabarem amb cultura per parlar del videojoc guanyador del Premi del Públic al Saló Gaming Saga amb el seu autor. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Quan passen 6 minuts de les 4 de la tarda ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa inicia la primera fase del pla d'accessibilitat als edificis municipals, una aposta per facilitar aquest accés i garantir la igualtat d'oportunitats. Les actuacions que es van aprovar al ple del darrer mes de juliol serviran per adaptar un seguit de punts d'atenció ciutadana i les respectives zones d'accés. Els mesos vinents es durà a terme l'adaptació de 4 taulells d'atenció al ciutadà per adaptar la seva alçada a persones en cadira de rodes. El total de les actuacions, que tenen un import d'adjudicació de 69.454 euros i va inclòs, responen a la voluntat del consistori d'afavorir un entorn més inclusiu i accessible, garantint que tots els ciutadans puguin gaudir d'un accés igualitari als serveis municipals. El pla d'accessibilitat als edificis municipals ha estudiat un total de 115 edificis i equipaments municipals de la ciutat. En total, 35 no compleixen amb els requisits d'accessibilitat, 25 es consideren parcialment accessibles i 55 són practicables, és a dir, són accessibles però no són còmodes.
Gràcies, Sergi. I ara anem fins a la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. El projecte dels Jardins del Sud a Sabadell s'ha desencallat 4 anys després que se n'aprovés el primer tràmit. L'última junta de govern ha adjudicat les obres valorades en 1.200.000 euros després que la primera empresa no complís amb el contracte. Eloi Cortés és el portaveu del govern municipal.
No hem volgut renunciar-hi i, per tant, bueno, per això a vegades s'han de prendre aquestes decisions difícils de resoldre el contracte i en aquest cas ens van donar la raó a la Comissió Jurídica Assessora i, per tant, malgrat aquest retard, satisfets perquè per fi pugui començar.
Els nous jardins ocuparan una superfície d'11.000 metres quadrats i comptaran amb una vuitantena d'arbres, a més arbustiva i vegetació. També hi haurà una àrea de jocs i zones d'estada.
Gràcies, Júlia. Anem fins a Litoral, Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La Fiscalia de Medi Ambient ha retirat l'acusació contra els exregidors de Badalona, Miguel Jurado del PP i Oriol Lladó d'Esquerra en el judici per la instal·lació irregular de dues antenes telefòniques en els terrenys de la comissaria de la policia local. Ho ha fet avui en la 6a jornada del judici després que hagin declarat tots els acusats. La Fiscalia segueix demanant a Xavier García Albiol, Tomàs Vizcaíno i Xavier Salvà 2 anys i 10 mesos de presó, 10 d'inhabilitació i una multa de 9.000 euros a cadascun d'ells i un any i mig de presó per a Josep Duran. En el cas de Jurado, que actualment és regidor del PP a Santa Coloma de Gramenet, la petició de condemna era d'un any d'inhabilitació. Per a Lladó, la fiscalia demanava un any i mig de presó, inhabilitació durant 10 anys i 8.100 euros de multa. Tots dos, però, han vist retirada la seva acusació. El Ministeri Públic també demana que les dues companyies telefòniques paguin prop de 17.448 euros a l'Ajuntament de Badalona per les taxes no pagades segons càlculs de l'oficina antifrau. A Vodafone, a més, li reclama que torni els 8.300 euros d'electricitat consumida per haver-se endollat a la xarxa elèctrica de la comissaria quan va instal·lar l'antena.
Gràcies, Santiago. I una mica més al sud, des del Prat de Llobregat, ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament del Prat ha presentat aquest dilluns en audiència pública el pressupost municipal, que puja fins als 154,5 milions d'euros. És el més gran de la història, amb una despesa corrent que dispara la inversió fins als 29,2 milions. Segons ha destacat l'alcalde, Lluís Mijoler Martínez, per la contenció en la despesa, l'optimització dels recursos i l'estalvi energètic.
Cal destacar, en tot cas, que respecte del 2024 hem aconseguit un estalvi important en la despesa corrent gràcies a alguns ajustos que hem fet en alguns serveis que es podien optimitzar, però sobretot, i en molt bona mesura, gràcies a l'estalvi energètic.
Pel que fa a les principals inversions, destaquen l'augment de l'habitatge públic, però també equipaments d'atenció a les persones, com la nova residència de la gent gran o l'edifici municipal del carrer Logaiter. Així ho ha remarcat el tinent d'alcaldia de projectes urbans, Juan Pedro Pérez Castro.
Parlem de 135 places de residència gent gran, de 30 places de centre de dia, per tant, és una obra de molta volada, i un nou model d'atenció ciutadana que tindrà el seu epicentre al nou edifici municipal de l'Ovaiter de Llobregat, que és una de les inversions més potentes que realitza l'Ajuntament.
D'altres inversions destacades són la reforma de l'Estruc, que ha d'arrencar al juny, i també diversos carrers com Enric Borràs o Serra del Cadí. Encara més projectes destacats, la pèrgola fotovoltaica del Cal Morés o la renovació de les canonades d'aigües del Prat, així com també la reforma integral del Teatre Modern.
Gràcies, Luis. I de retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Anem amb un apunt esportiu. Una nodrita representació de marxadors i marxadores castellarenques van participar en el Campionat d'Espanya de marxa d'hivern a Castro Urdiales, a Cantàbria, on Gina Torres va tancar una nova actuació estel·lar, ja que es va proclamar campiona d'Espanya en categoria sub-18. Torres es va proclamar, com dèiem, campiona dels 5 quilòmetres amb un temps de 23:49. Va millorar la seva marca personal amb aquesta cirereta del pastís en una temporada excepcional en què s'ha proclamat també campiona en ruta al febrer a Saragossa d'estiu, a pista a Màlaga, i va aconseguir el quart lloc a l'europeu d'Eslovàquia.
Gràcies, Rocío. I acabem amb el repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La gestió del govern valencià de la Dana ha posat en el debat públic com han de ser les actuacions dels governs en les emergències i, sobretot, en la reparació dels efectes posteriors. Sant Cugat disposa del document únic de protecció civil municipal, una eina homologada per la Generalitat el 2024 per coordinar actuacions municipals davant de qualsevol risc. L'objectiu d'aquest document és minimitzar les situacions potencials de risc i, en cas de produir-se l'emergència, actuar ràpidament per reduir danys humans, materials o ambientals i intentar tornar a la normalitat el més aviat possible. Pel cap de Protecció Civil, Toni Rollo, treballar en previsió és clau per reduir els efectes d'una emergència, així com una ciutadania informada que apliqui el sentit comú.
La informació ha de ser verídica, la que dones. No podem dir que està passant una cosa en un lloc i hem d'actuar per un altre lloc i s'ha de confinar o s'ha d'evacuar, quan realment igual la informació no és aquesta i és una altra. Llavors, per això hem de tenir seus i per això és tan important tots els mitjans de comunicació i d'informació i les xarxes que ho tinguem clar de que la informació ha de ser verídica i clar, estem parlant de la seguretat de les persones.
Els santcugatencs ja estan familiaritzats amb els nivells d'emergència davant l'activació per part de l'alcalde del corresponent pla de protecció civil. La prealerta, l'alerta i l'emergència marquen l'àmbit d'actuació municipal i orienten a la ciutadania sobre el grau de precaució a prendre si estem a casa, al carrer o en carretera. La capacitat de reacció és fonamental en un àmbit d'actuació que és comarcal, amb un ull posat en el barcelonès, per proximitat. Quan la informació d'interès està confirmada, Protecció Civil l'eleva a l'alcaldia i es prioritzen actuacions, els plans d'emergència i, si escau, convocar el Centre de Coordinació Operativa Municipal.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
Arriben les festes de Nadal, un moment màgic, però també una època de l'any en què cal estar atents pel que fa a la seguretat. Tant si estem fent les compres nadalenques, marxem fora uns dies o comprem per internet, hi ha riscos que podem evitar amb una mica de previsió i coneixement. Avui ens acompanyen Anna Massa i Paco Bustos, agents dels Mossos d'Esquadra de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Sant Cugat.
Hi ha molta feina en aquesta època?
Túnido, és el moment més àlgid on es produeixen més furs, més actuacions, hi ha molt més moviment. La gent, encara que fa fred, viu al carrer i això comporta més activitat.
Mm. Per tant, imagino que també, per aquest motiu, vosaltres preparareu un operatiu especial?
Efectivament. Per... Sí? Tant Mossos d'Esquadra com també policia local estem coordinats treballant, fent un dispositiu que nosaltres anomenem Grèvol, i treballem conjuntament, es dividint les zones i fent les zones de vianants, on hi ha comerços, molts comerços, també el centre comercial d'aquí de Sant Cugat, i es distribuint tant d'uniforme com gent de paisà, que la gent de paisà el que fa és, bueno, detectar abans que pugui ser un delicte i poder actuar en condicions.
Amb més efectius dels que patrullen habitualment?
Més, no, són els efectius que tenim distribuint d'una altra manera, o sigui, prioritzant el tema del comerç i del voltant on se celebren festes nadalenques.
Uh-huh. Quins són els riscos de seguretat més freqüents durant aquestes festes?
Doncs els furs. Com hi ha acumulació de gent on van a comprar, hi ha més gent comprant a les botigues, passejant, on hi ha una activitat de nadalenca, que la gent s'apropa per veure l'espectacle, el que faci, la cavalcada de Reis, etc. Doncs aprofiten la gent dolenta per apropar-se per al darrere i agafar les carteres, agafar els mòbils, etc.
Uh-huh. Anem, doncs, a aquests eixos comercials, allà on es concentra bona part de la població durant aquests dies, perquè hem de fer compres. Per tant, anem de botigues, anem a fer les nostres compres. Quines són les mesures bàsiques que podem prendre per evitar furs?
Hi ha diferents, depenent. Si una persona va amb un carret de compra, l'ha de portar sempre davant, no? Quan s'atura a comprovar el producte que estigui mirant, sigui roba, el que sigui, ha de tindre on té la guardada les seves pertinences, el moneder, o tingui la bossa, o la documentació, o el mateix mòbil, ho tingui sempre la part de davant. Si té una bossa penjada, doncs davant també, que pugui controlar, perquè la gent normalment el que fa és tindre la bossa, el bolso, penjada a l'esquena, i està comprovant, mirant el producte que vol comprar, i no s'està adonat que per darrere estan obrint la butxaca, l'estan obrint la bossa, etc., i li està traient la cartera i la documentació i també el mòbil.
Els llocs més susceptibles estaríem parlant de mercats, de zones comercials, de botigues aïllades, sí. en un eix comercial?
Sí. Una botiga aïllada en un barri concret que només estigui aquesta botiga i l'influència sigui petita, no ha de comportar molts problemes, però ja on hi ha més concentració, les persones que dediquen a això van on hi ha més concentració, com per exemple la zona de vianants, de Carrer Rossinyol, Santa Maria, etc., que hi ha moltes botigues una al costat de l'altra, doncs aquí hi ha molta gent mirant, a més hi ha molta gent que entra a comprar, doncs aprofiten aquesta multitud de gent per intentar furtar. Centre comercial és un altre dels llocs que també pot haver-hi robatoris, i també els pàrquings on tenien els cotxes, quan carreguem el que hem comprat, també, bueno, es poden produir estafes en aquest moment, que venen, no són estafes, són que enganys que volen fer, mentre que un està raonant amb la persona, l'altre està intentant agafar la bossa que hem deixat dintre el cotxe o amb el carro. Llavors són llocs que hem d'estar molt, molt a la guai, com es diuen els joves ara.
També es poden donar casos que s'obrin maleters?
Sí. Hi ha una mala costum de quan un va a comprar, tant al centre comercial com a altres indrets, de que quan va carregat, però no ha carregat a tota l'estona per fer els diversos regals que ha de fer, doncs ho van deixant al cotxe, ho van deixant al maleter. I van comprant. I, a més, la gent, hi ha gent que està comprovant i veu com obren el maleter, com fiquen coses, com se marxen, i llavors els altres ho saben i el que fan és forçar el cotxe per obrir el maleter i robar les coses que s'han comprat.
Ho dic perquè moltes vegades, segur, no sé si us heu trobat, és que ara també tot és molt sofisticat. Fins i tot aquests forts que es fan per obrir maleters, que de vegades no cal ni forçar, perquè hi ha comandaments. Jo, per exemple, he pogut obrir un cotxe sense que fos el meu, amb el mateix comandament.
Doncs sí, tot ha evolucionat i els lladres són professionals. Com qualsevol professional del seu ram, un fuster serà molt bon professional, se va treballar molt bé la fusta, doncs els lladres també ho saben treballar. I llavors tot ha evolucionat, tot el món modern, amb botonets, utilitzen els inhibidors, pensant que hem tancat el cotxe marxant i no està tancat el cotxe. Llavors el que s'ha de fer és, a l'hora d'allunyar-se del vehicle, el que hem de fer és comprovar que realment ha quedat tancat. Perquè moltes vegades amb un inhibidor tanques o a la clau que t'allunyes del cotxe i se tanca sol, doncs amb aquest inhibidor no es tancaria, quedaria obert i és molt fàcil obrir llavors. O n'hi ha alguns comandaments que tenen universals que el van provant, però això ja és una mica un altre tipus de nivell de lladre que tampoc n'hi ha tants. N'hi ha, però ja són molt poquets, que també poden obrir els cotxes amb aquests aparells. Com ho fan si un no té clau i és el cotxe tancat, toca un taller i l'obriran el cotxe. Poden fer-ho. Però això ja ho tenen molt poca gent. Són molt pocs lladres que ho tenen. És més fàcil un inhibidor i que marxem del cotxe, no tanquem i vinguin i obrin. I si no, és el més barruer que trenca un petit vidre per poder obrir el cotxe i obrir el maleter.
Com hem d'actuar si detectem una situació sospitosa i ens n'adonem que hi pot haver un furt?
Primer, si estem en una multitud de gent i veient que hi ha algú que s'apropa massa, primer, mantindre la distància. Ningú s'ha d'apropar en la teva zona vital de que et toqui ni que s'apropi massa. O sigui, s'ha d'evitar que s'apropin. Si veiem que hi ha algú que s'està apropant a l'altra gent, avisar aquesta gent, cuidado, que s'està apropant a aquesta persona per darrere teu, cuidado, que el que sigui. I si no, el que sempre diem, trucar al 112. Trucar al 112 i avisar. Hi ha una persona que està fent moviments raros o s'està apropant massa o sembla que genera inseguretat i sembla que pugui fer furs, perquè nosaltres estem avisats poder anar-hi tant la gent de paisà que tenim com d'uniforme poden estar molt a la web, perquè si avisen, i és com si també s'han robat, avisar al moment, encara que després vagi a posar la denúncia i tot el que tingui a la cartera, poder dir, ostres, pues tenia el carnet de conduir, tenia el DNI, fer tot el llistat de les coses que tenia, però és molt important trucar al telèfon perquè així ens avisen i podrem apropar-nos d'uniforme o de paisa, perquè a vegades diuen, bueno, no venen d'uniforme, triguen una mica més. Bueno, el millor és que tenim gent de paisa per la zona per veure si els detectem. Perquè, clar, a vegades, quan es passen aquesta cosa, es atabalen molt si el veien, però si no el veien no podem donar cap discreció. Però a vegades, si el veien que estan robant, a vegades s'atabalen i no podem donar cap discreció d'aquesta persona que és autora del fet. És a dir, pots portar aquest tersans, porta una samarreta de color blanc, porta una gorra, el que sigui, la discreció màxima possible per nosaltres poder identificar-lo. A vegades no ho fem i ens hem de fixar com han vestit per poder donar aquestes dades. Però sobretot és trucar el més immediatament possible.
Bé, doncs ara deixem el carrer i ens anem a casa, perquè a casa també hem d'estar vetllant per la seguretat, també en aquestes èpoques. Marxem fora. Igual que passa l'estiu, doncs hem d'intentar donar els mínims senyals possibles.
Exacte. S'ha de fer igual que marxar fora, però deixin que faci un petit apunt. També encara que sortim només a comprar, que a vegades sortim només a comprar un moment, i com és un moment, no tanquen la porta en clau, com és un moment de ser la porta, la finestra. No, hem de tenir molta cura i hem de tancar sempre en clau. I si marxem fora, encara més, no s'ha deixat mai claus sota la catifa, ni s'ha deixat un test aquell al costat per si ve un familiar, no. No s'han deixat còpia de claus enlloc, perquè això els lladres ho comproven, a les que viuen en habitatges unifamiliars, doncs han de tenir cura d'això. S'ha de tancar molt bé les finestres i que estiguin les persianes no tancades del tot, que no sembli que no hi ha ningú, sinó que estigui mig baixades, que sembla que hi hagi activitat. Si poden deixar una llumeta de LED que no gasti massa, però que dona la sensació que hi ha algú dintre, millor. si tenien algun veí o una veïna que el tema de la bústia, que si deixen molta documentació, molta paperassa, propaganda, de que pugui haver-hi de botigues de llocs, de joguines, etc., doncs que les treguin, que no es vegin, que no s'estan buidant, i a partir d'aquí poca cosa més, perquè com marxa, que no pot deixar més coses que diguin que hi ha gent vivint aquí. Però amb aquestes quatre cosetes sembla que hi ha algú i la gent evita que puguin entrar.
Una part de la casa també és el traster, i ens passa igual que els maleters dels cotxes, no? Que ja acostumem a acumular regals durant uns dies, i també és un lloc llaminer.
Sí, normalment el traster diu traster perquè ve de trasto, no? Són d'allò que no utilitzes normalment sovint i ho deixes allà, i normalment el traster és una porta, sí, millor de ferro, però fluixa i amb un pany normal. Llavors, aquests trasters, si guarden coses de valor ja durant tot l'any, doncs el que s'ha de fer és reforçar una mica, posar dos panys una mica més reforçat que no puguin obrir tan fàcilment. I a partir d'aquí hem de pensar de que si algú guarda els regals allà perquè sigui, perquè no el vegi ningú a casa o perquè vol donar una sorpresa, els altres ho saben. I llavors saben que una bicicleta nova o l'ordinador que s'ha comprat o el que sigui estan allà guardats, són coses de valors, i van a intentar forçar-los. Llavors, si no tenim les mesures pertinents a la porta que està del traster, millor no deixar-lo allà, millor no deixar-lo a un altre lloc.
Uh-huh. I aquí també entra en joc o hem de donar importància al paper que tenen els veïns, no?, en aquesta prevenció.
Doncs sí, nosaltres sempre diem als veïns, al veïnat, de sempre, durant tot l'any, quan vegin una persona que dona sospites o que no és del veïnat i que, no sé, està mirant les cases o està mirant el traster, doncs ens avisin, ens truquin. A vegades diuen a algun veí, ens han dit, ostres, que molesta a la policia perquè m'ha semblat, em sembla que no molesten. A nosaltres es paguen per donar seguretat. A nosaltres es paguen per anar-hi i comprovar. Si després és un ciutadà que va a casa d'algun veí, doncs ja ho dirà, ja ho comprovarem i no passarà res. Però si és algun dolent que encara no ha fet res, comprovarà de que en aquesta població de seguida el veïnat avisa la policia i fent la comprovació hi haurà de marxar. I si ha fet alguna cosa, doncs procedirien a la detenció el que calquin en aquell moment. O sigui, és molt important la tasca que fan els veïns d'avisar-nos quan veuen una situació anòmala. És important que els veïns ajuden els altres veïns a treure de la bústia la propaganda que acumula amb una bústia concreta, que hi ha molta, que no vegi que en aquell moment no hi ha ningú. Doncs que ajuden amb aquestes coses és important. I que tanquin les portes del pàrquing quan surten del pàrquing. Que comprovar que quedi tancat, perquè una vegada es queda obert, entren i entren els trasters i roben. Mm-hmm.
Per tant, és molt important aquesta relació entre el veïnat. Ens traslladem ara a un altre àmbit, el d'internet. D'acord? I aquí ara l'Anna és qui ens donarà diguem les indicacions. Per fer compres en línia, quins consells així en general podem donar, Anna?
Doncs, pel que fa en l'àmbit digital, doncs, des de Mossos també intensifiquem molt i fem molt de recordatori de la importància d'extremar les mesures de precaució, d'acord? A l'hora de fer compres online. Igual que tenim, recordem la importància de ser curosos quan sortim al carrer i fem les compres físiques, hem de pensar que el que dèiem abans, que els lladres també, doncs, evidentment, avancen, no?
S'ha modernitzat molt.
Avancen. Sí. I ara resulta que, bueno, amb el tema de les compres online, doncs, s'ha obert el seu mercat, també. I veuen que, clar, que també és molt fàcil robar des d'un ordinador, des d'una pantalla, no?, a través d'una pantalla. Recordatoris. Doncs això, hem de recordar que a casa, quan fem una compra online, hem de tenir present que les estafes són el segon delicte més denunciat després dels furts. Això significa que, evidentment, quan fem una compra online, tothom corre molt risc de caure en una estafa. Uh-huh. Hi ha una mitjana de 300 víctimes al dia a tot Catalunya. Això l'any 2023. Això és una dada que hem de tenir ben present a l'hora de fer una compra online. Quines mesures podem prendre a l'hora de fer una compra online? Evidentment, comprovar que sigui un sistema, o sigui, el sistema de pagament tingui un sistema de doble autentificació, que és el que, quan fem la compra, és un sistema de pagament segur, ho fem a través d'un web oficial i ens demana aquest doble check-in, val? A través de la nostra pròpia entitat bancària,
sí,
amb les nostres claus de coordenades. Això seria un mètode segur. Evitar, o sigui, els tres mètodes així d'estafes online que ens podem caure quan fem una compra, la majoria caiem amb el tema dels phishings. Phishing és quan cliquem un enllaç. Ens arriba una oferta a través, segur, la majoria de casos, a través de xarxes socials, de Facebook, d'Instagram, un anunci d'un producte, una superganga, no? Desconfiem de les gangues. I que ens indiquin que hem de fer clic en un enllaç i que ens remet a una suposada botiga online. Desconfiem. Com podem comprovar si és fiable o no? Doncs no fem clic en aquest enllaç, pot ser que sigui cert, pot ser que no. Doncs entrem nosaltres mateixos al web original d'aquella empresa, aquella companyia, aquella marca comercial, i verifiquem si és que tenen aquella oferta vigent. Aleshores, fem la compra segura, però des del web oficial.
Hi ha alguns senyals que evidenciïn, doncs, que allò és una mica dubtós? Quan hem de dubtar, per exemple? Ara parlaves dels enllaços, però una pàgina web.
Per exemple, quan ofereixen gangues. I més en èpoques de compres com ara, no? Gangues. Que hi ha errades ortogràfiques, errades gramaticals. Fixem-nos sobretot en el link, a dalt de tot del navegador. Quina adreça surt?
Sí.
Perquè de vegades ja és molt obvi, no es correspon ni tan sols amb el web original. Les estafes més sofisticades emmascaren el web i fins i tot ens donen la fiabilitat de que l'enllaç és idèntic al web oficial. Aleshores, aquí és on diem, doncs surt d'aquí i ves directament tu, o per iniciativa pròpia, accedeix al web oficial. Doncs tot això són indicis de que pot ser una estafa. També que ens urgeixi, doncs, que ens diguin que hem guanyat un premi, que hem guanyat un sorteig, un viatge, i ens remetin a fer clic a un enllaç. Evitem fer clics directes a enllaços. Ens demanaran, potser que ens demanin dades personals, pot ser que comprem productes que són falsos, pot ser que comprem un producte i no ens arribi mai. Doncs tot això ens ha de fer sospitar.
Ara ja a l'última novetat, en aquest cas també d'estafes, és a través de Bizum. I es parla del Bizum invers, que com funciona, en què consisteix això?
El Bizum invers, tothom que ha utilitzat el Bizum sap que el Bizum és un sistema molt àgil per fer pagaments, sobretot pagaments de petites quantitats. A través de la teva entitat bancària, tu dones d'alta d'aquest servei i només, doncs, a través d'un telèfon, indicant un número de telèfon, doncs, pots fer un pagament a una altra persona. Evidentment, com ho he explicat, el Bizum serveix per fer pagaments. Però no, o sigui, tu en el moment en què, i quan fas un pagament, evidentment, tu has de teclejar un codi de seguretat per donar l'okay a que tu autoritzes a fer aquell pagament. En el moment que una persona rep un avís que està a punt de rebre un Bizum i que per cobrar se't demani un codi de verificació, aquí ja sabem que és una estafa, perquè el Bizum mai et demanarà un codi perquè tu rebis aquest pagament. El rebràs directament, perquè és el pagador. És el pagador qui ha de donar aquest codi, no qui rep aquest pagament.
És que Bizum funciona com funciona, vull dir, no al revés, no?
Sí,
per això se li diu Bizum invers.
Exacte. Doncs aquí consisteix l'estafa.
Mm-hmm.
O sigui, hem de tenir clar que si rebem un missatge d'estàs a punt de rebre un Bizum i per cobrar-lo se't demana un codi de verificació, no caiguem en la trampa, en l'engany de donar aquest codi, perquè els estafadors el que fan servir aquest codi és precisament per fer aquest Bizum a l'inversa. I l'import que se't diu que cobraràs, en veritat, l'estàs perdent.
Bé, doncs els dos, moltíssimes gràcies per passar pel programa i deixar-nos aquests consells molt interessants i molt importants per aquestes dates.
la tarda no et desconnectis. Connectats.
Passen 4 minuts a 4:45 de la tarda i ara ens disposem a obrir aquest espai d'opinió. La tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb l'Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Què tal?
Bé.
Sí? Molt bé.
Sí.
Molt bé,
no ens
molt
podem
bé.
Queixar.
No ens queixarem, doncs. Deixa'm que saludi també la Míriam Ucendo, que és mestra i activista, la tenim a Sabadell i ens rep via telefònica. Què tal, Míriam?
Hola, molt bona tarda.
Tot bé, també?
Sí.
Molt bé. I la Montse Moral, que és farmacèutica i rotària, m'acompanya a l'estudi de Sant Cugat. Avui amb mascareta?
Sí.
Avui amb mascareta, no?
Sí, per protegir-me de tu. És broma. Però estem bé, estem...
Estem bé, estem bé.
Estem carregades de pit, de cap, però aquí estem.
Estem.
Ja és l'època, ja és l'època.
Mare meva. Sí, 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 està a l'ordre del dia, eh? I el cap de setmana aquest ha estat bastant prolífic, no?, quan a casos d'aquests. Però vaja... Anem a parlar d'un tema que no sé si en els municipis que avui participen a la tertúlia s'ha donat algun cas. Això va sorgir fa uns dies a Barcelona, se'n va parlar, va estar d'actualitat, el tema de la contaminació acústica en relació amb els patis d'algunes escoles al centre de Barcelona. Escoles que van ser denunciades per això, per superar el soroll permès, i que ha provocat que l'Ajuntament de Barcelona es plantegi canviar l'ordenança. Aquí estem en un dilema, i és que tant dret tenen uns com els altres.
Sí.
No? Us sembla?
Sí, clar.
Però clar...
Cal conviure. On te posem el llistó? No? On posem
exacte.
El llistó?
Com veieu aquesta situació? Perquè, clar, jo m'imagino que no és nova.
Jo visc al costat d'una escola i a la meva infància també havia viscut davant de la meva exescola, diguem, i a part soc mestra, o sigui que tinc com les dues bandes.
Molt bé, tu ets la millor, per dir-ho.
En aquest cas. Però vaja, jo penso que, no sé, els horaris en els quals es fa... soroll, entre cometes, perquè no és ben bé soroll, són criatures jugant al seu temps d'esbarjo o extraescolars, no? El problema és quan ja aquests horaris se'n van potser més cap a la nit, però en principi tot acaba cap a les 7 de la tarda i al matí es fa una estoneta o a l'hora de menjador una altra estoneta que és necessària i no oblidem que és part de cobrir les necessitats educatives d'aquests infants, eh? Vull dir, que ens posem a limitar també quan estem al pati, uf, complicat. Sí que potser si hi ha activitats doncs, que ja requereixen doncs, uns altaveus o altres sistemes d'àudio que ja potencien molt més aquest soroll, entre cometes, entenc que puguin haver-hi certes queixes, no? Però, vaja, al final crec que tot es fa dins d'uns horaris no sé, que són comprensibles de que hi hagi cert soroll, certs crits d'infants jugant i gol i bàsquet i totes aquestes històries, i que hi hagi una mica de música, no em sembla malament, però sí que potser quan ja n'hi ha aparells d'aquests musicals, doncs potser sí que reduï una mica aquest impacte. Però la veritat, jo com a veïna, doncs mira, és el que hi ha. Abans estava a l'escola, que jo aquí. Jo penso que quan te'n vas a viure a un lloc també has de valorar una mica, igual que si te'n vas a viure a sobre d'un bar. Saps més o menys quines conseqüències pots tenir, sempre dins d'un... doncs d'uns límits, penso, no? I d'una convivència, com deia la companya.
L'Anna Maria, com ho veus, tu?
Jo ja m'estic amb la Míriam, eh? A més, que era abans l'escola o els pisos que han fet després de obrir l'escola, perquè hi ha moltíssimes escoles a l'Eixample de Barcelona que fa anys i anys i anys i anys que hi són. Després, un cop aquí, en aquest programa, inclús parlàvem de que l'esbarjo ens queixàvem de que els nanos, el mòbil, que no, que tenien que jugar entre ells, clar, tenien que parlar.
Sí, sí,
és un espai de sociabilització, és un espai educatiu. Per tant, jo, a mi que em perdonin aquestes persones, que denuncien a les escoles perquè els nanos fan soroll, mireu, fan soroll els cotxes, fan soroll les motos, fan soroll un bar, fa soroll avui en dia, i escolteu-me, la canalla, jo tinc l'escola del nano que em dona al darrere de casa, i jo més aviat és el contrari, quan sento musiqueta penso, mira, ja estan preparant el final de curs, no? O estan fent les danses que fan quan en Jordi era... No sé, em porten bons records, i la veritat, no és ni a les 11 de la nit, ni a les 10 de la nit, ni a les 9 de la nit, ni a les 6 del matí. Clar. A mi em molesta molt més, doncs, quan aixequen un carrer, que comencen a fer un soroll horrorós, les obres públiques, i en canvi ningú els hi diu res, i s'hi posen a les 7 del matí. Allò em molesta moltíssim més que una canalla jugant, o una canalla que, bueno, que veig que s'ho estan passant bé en el badiu de l'escola.
Jo abans, prèviament, entrant en connexió amb la Carme, ho dèiem, però què passa, la gent? Ara què passa, no? Jo dic, home, el que dieu, abans estaven les escoles, perquè moltes escoles de Barcelona estaven a les parts allunyades de la ciutat, a Cisarrià, a Bonanova, cap amunt, i després ha anat creixent la ciutat. O sigui, després les cases han anat després de l'escola. Això, la majoria. Però és que, a més, poder, la gent que va anar allà llavors a viure, ara s'ha fet gran. O quan treballava no estava i no s'entrava de res. I ara ja estan jubilats i estan allà i ara tot els molesta. Però, noi, s'ha de conviure. Sí. I poder, sí que caldria revisar aquest valor, aquest llindar de soroll que es permet o no es permet, perquè, clar, sempre hi ha gent que a la que dius, bueno, com que el llindar és aquest i este es lo supera, doncs ja puc fer una denúncia. Sí, jo crec que la denúncia no és el millor, que el tenir paciència, s'ha de poder conviure. I tot el que heu dit vosaltres, que estic totalment d'acord, és que és la base de la vida, la canalla no els pots dir que callin.
I com es concilia tot això? Perquè, clar, tampoc no sabem la situació de les persones que denuncien per quin motiu. No ho sabem, eh? I estaríem en la defensa que heu fet totes sobre el dret dels infants.
No sé, jo crec que segurament aquestes persones que es queixen també són les mateixes persones que es queixen perquè els infants, ai, és que ja no surten al carrer, ai, és que estan tot el dia amb el mòbil a casa, és que no posaria la mà al foc, però bueno, tampoc m'estranyaria gaire, no?, que fos una mica el mateix, a la mateixa gent, no? Però no sé.
Ana Maria.
Jo he llegit la notícia i... Hi ha inclús una escola que un dels patis era un sòtan, era un pati interior cobert per quan plou, entenc jo, i també els veïns també es queixaven de que sentien les criatures allà dintre. I llavors, vull dir, hi ha uns altres que ja han deixat de fer l'esbarjo en el pati exterior. Perdoneu-me, però jo no crec que els nanos, després d'estar tancats en una classe durant un parell o tres d'hores, els hi tinguis que dir que no poden sortir al pati a jugar, a esbargir-se, a córrer, a anar amunt i avall. És que, clar, les extraescolars, si són en patins, perquè senten les rodes dels patins. Mare. Si són bàsquet, perquè senten botar la pilota del bàsquet. És que, clar...
I si tenen el pis a sota del campanar, perquè sonen les campanes. Clar.
Bueno, exacte, aquesta és l'altra.
Estan al mig del monte i ja no ens passarà res, però clar. Saps que es queixes també de que, ui, que aquell ocellet s'aixeca massa d'hora.
Sí.
Vull dir,
al final
també hem de conviure una mica. I si tu has anat a viure al costat d'una escola... ja saps més o menys quins sorolls o quins sons, no, pots sentir. A més, és com dieu, és l'espai de socialització i de desenvolupament emocional més important per als infants. Sí, durant les hores de classe ja fas activitats que parlin entre ells i que es relacionin i que treballes totes les emocions, etc. Però l'hora real és quan ells ho fan de manera autònoma i lliure, quan estan sense la supervisió directa. Sí, sí que hi ha supervisió, no? Però no estàs allà observant la conversa o no estàs observant el joc igual que a l'aula. Però també l'observes perquè és part del seu desenvolupament. Sí. I si això ho matem, és que, no sé, doncs ja els hi donem ja el xip que es parlin telepàticament sí. I, ja, i que no juguin a res mai més. Sí, clar.
Però us sonen no conflictes d'aquest tipus en els vostres municipis?
No, de no. moment a Badalona no.
Que jo sàpiga, a Sabadell tampoc. El que sí que a Sabadell reivindiquem molts veïns i veïnes és el problema, no dels infants, sinó de les famílies quan els venen a recollir i es queden al mig de la carretera, amb ja. el cotxe obert, la criatura per allà al mig.
Sí, sí.
Això sí que porta molts problemes de convivència. Però l'altre, jo no sé, no li acabo de veure
el què. I aquí a Sant Cugat tampoc, eh? Jo aquí a Sant Cugat jo no sé de ningú que s'hagi queixat, tampoc. De les campanes, sí.
Sí, de les campanes. Sí,
però dels nens, no.
Del monestir, que pobres, sonen sí, sí, quan sí, sonen. Sí, tampoc no és
no,
un
gran... Fa més de 1000 anys que està aquí, però ves per on.
Exacte.
Aquests nous vinguts no els agrada.
És que quan van venir a viure a Sant Cugat es pensaven que venien a l'Eden, no?
Sí.
Segurament.
Bueno, aquí a Badalona, al dalt de la vila, que tenim la parròquia de Santa Maria, que tota la vida han tocat les campanes, tota la vida, i van fer uns pisos que donaven en el campanar, però punyeta, quan tu els vas anar a veure, ja veies
ja
que
sabia,
obries la finestra i veies un campanar. Doncs es van recollir signatures perquè deixessin de tocar les campanes. D'entrada a la parròquia no volia jaleus i va dir que sí, però en contra es van recollir moltíssimes més signatures. Vaja. De que no, que seguissin tocant les campanes, i el que no li agradés, escolta'm, que s'insonoritzés les finestres, jo que sé. És que, clar, és que
bueno, pues
hi ha vegades que ens passem, eh? O ens quedem curts o ens passem
tu
en aquest
dit,
país.
Tu has dit que insonoritzin les finestres d'aquests
cursos. Això és una solució,
cursos,
i tant.
És una solució. L'altre, poder que canviïn aquest nivell de... permès de soroll, perquè no sigui tan fàcil poder denunciar una cosa com aquesta, perquè sembla inversemblant, no? I l'altra vegada, a saber, potser cridaven molt aquella canalla i no ho sabem, però vaja... Però vaja, no ho sé.
Potser fa un efecte rebot allà d'eco d'aquell...
Sí, vés a saber, potser està...
Vinga, anem a deixar els patis, deixem les escoles i ens n'anem a un altre àmbit.
Sí, ara que hem dinat. L'àmbit
ara que hem dinat així, mira, no ens vindrà gana. No ens vindrà la gana. Les xarxes socials cada vegada doncs estan més plenes de perfils del que s'anomenen nutri-influencers. Sí. És a dir...
Experts en expertologia,
que dic jo. Bueno, clar, i estem parlant d'un àmbit concret, només el de la nutrició.
Imagina't.
Nutrició. La vida sana, l'alimentació i tot això. I clar, hi ha molts perfils, com dèiem, que es dediquen a parlar de dietes, del que has de fer, del que has de deixar de fer... Clar, hi ha molta gent que segueix aquests comptes de les xarxes socials. El problema és que molts dels que disposen d'aquests comptes no tenen ni una formació, ni una homologació, ni... Vaja, que és un intrusisme en tota regla.
Sí, i a part això, hi ha gent que... A veure, jo tot això, el tema del menjar... A veure, primer, que el menjar és bàsic, és una cosa, no?, que tothom menja, i si no malament, no? Això és un tema que interessa a tothom.
Clar.
I agrada, és social i tal, no? Però hi ha modes. I vas mirant amb les èpoques del temps i tant nosaltres, eh? Te'n recordes que sempre hi havia el còctel de gambes en el menú de...
Sí,
fa 20 anys enrere.
Als casaments, a les comunions
ara
i als
no
mateixos.
Veus. Això ara ja no, no ho veus, no? Bueno, ara estem a l'època... Jo, per exemple, els meus nets... Bueno, els meus fills, com si jo no hagués criat mai... Tot ho he fet malament, evidentment. O sigui, no compren sucre... Tot, m'han controlat tot, i ara, si em senten més iaies d'ara, doncs estem així, com que no sabem. Que tu no saps.
Bueno, jo crec que no sabem ningú, eh? Perquè
ningú.
Al final és això, estem com tan sobreestimulats. I a part, tothom t'ho diu com a veritat absoluta.
Exacte.
Ningú posa res.
Sí.
Perquè
exacte.
Això és el que em sorprèn, perquè X dieta pot anar molt bé, però per X tipus de persona, o d'antecedents mèdics, el que sigui. Però no, tu vas al perfil de tal influencer i allò és la veritat i la Bíblia i punto. I clar, bueno, és el que dius, no?, també de les modes. Jo recordo de petita quan deies, vull un ou ferrat, i et deien, no, que ja vas menjar un abans d'ahir.
Ah, sí, i ara...
I només podies menjar un o dos a la setmana. I ara...
Un diari, a Huevo Diario tindríem que anar.
Exacte, sí. I dius, no sé jo ja on... No?
No sé,
mira. Aquí fer-li cas. I per altra banda, mira, aquests que parlen ells sols, a mi em dona igual, però a mi els que em fan gràcia són els que t'escriuen per privat, perquè a mi m'ho han fet més d'una vegada, en plan, mira, és que sóc tal i tinc aquesta dieta per tants euros al mes o, i aquests complements, i jo els hi contesto, però tu m'has vist el cost que tinc? Dic, això no em fa falta a mi. I ja està, i es tallen. I punt.
Bueno,
és que al final dius, és que clar, què li has de dir a aquesta gent?
Saps què passa?
Que tot, les fotos.
En el fons tot això és diner. A veure, és una cosa bàsica que tothom menja.
Estem parlant de marques que hi ha al darrere.
I tot això és una font de manipulació per guanyar diners. I aquí, aquí tot se val, con tal de guanyar
diners. I s'ho creuen, és una secta, allò,
Perquè,
hi ha una marca en concret que no direm.
No es morarà ningú, però hi ha gent que sí que es mora, Hi ha gent que acaba malament, I vull dir,
bueno, i els trastorns de conducta més... Vull dir, això no t'ajuden. Tu imagina't que tens allà un trastorn de conducta i cada dos per tres t'està escrivint una persona d'aquestes menjant-te el cap i tu ja no saps què creure ni com actuar, no?
Sí, és que tenim que pensar que... Ens tracten d'idiotes, com si no sapiguéssim. Sí. Al fons, la gent, sabem el que ens convé i el que no ens convé.
Sí, però també moltes vegades ens deixem.
Home, clar, perquè és
candularia. Sí, o tens un com es diu ara, no? Com que no t'agrada X part del teu cos i llavors dius, ostres, doncs amb aquesta dieta trauré, jo sé, em trauré la panxa.
Sí,
i la gent
farem miracles.
No? Exacte. I això no, si al final és dieta mediterrània i esport, i cadascú té la seva morfologia que ha heretat també una mica, vull dir, tampoc farem miracles ara.
Ana Maria, vinga.
Sí, no, que tenim que pensar que la dieta és personal per cada un.
Exacte.
El metge, la dietista, l'infermera, és igual. La persona que hi entén de nutrició, a cada persona, depèn del cos que tinguis. Si tens la menstruació o no la tens. Si estàs baix de vitamina B12 o de ferro. Si tens la tensió baixa.
L'activitat física que fas.
Clar.
No és el mateix,
si tens el sucre baix. Vull dir, tot això, les persones, quan et fan... Vols perdre d'aquí... Bueno, tot, et fan un estudi, una analítica, un seguiment. Hi ha moltes d'aquestes dietes que estan carregades de greixos.
Sí.
No hi ha carbohidrats, però tampoc hi ha ni vitamines ni minerals. Per
ni
tant,
verdures,
tenen que fer-te una aportació d'aquest dèficit de minerals que necessitem pels nostres ossos o de vitamines. Clar, tot això no es té en compte.
No.
Aquesta dieta que es parlaven a la notícia, aquesta dieta és per persones amb epilèpsia. Vull dir, és que és així, és que bueno, només de menges més greixos perquè no tinguis unes pujades de sucre que van malament per l'epilèpsia. Vull dir, no és res més que això. I ells s'ho creuen. Aquí no hi ha sucres, ostres, però et foten una quantitat de greixos impressionants. Clar, les persones que estan malaltes i la necessiten, molt bé, però la que no... És que fem unes aberracions impressionants, però si ho diu aquella persona que té 3.000 milions de seguidors...
Això va a missa, no?
Clar,
sí, que bueno, és clar. Com a l'estiu amb lo de les cremes solars, no? Que també deien els influencers, el callo solar, però què diu, senyora, calli vostè, que està creant aquí melanomes per un tubo. Per guanyar seguidors, és que no ho entenc, la veritat. No.
Doncs espereu-vos, perquè després de les festes...
Bueno.
Això anirà a tope,
Bueno, però és que abans ens haurem posat a tope, perquè és que, clar, tot és a base de coses dolces, i això és evident. Sí, si et passes de menjar el que menys ingresses més del que gastes, doncs t'engreixes.
Sí, no podem fer un Nadal... mira, jo l'altre dia parlàvem, un Nadal conscient i saludable.
Ah, jo sí, jo apunto
no?
per això.
No? Podem o no?
Sí.
Jo crec que l'important del Nadal és trobar-se les persones i dir-te que t'estimes.
Clar, el problema és que ens trobem al voltant de la taula.
Sempre, sí. No? És una manera molt maca de... És que menjar és molt maco, si es fa per això de fer bé...
No cal fotre's fins al cap.
Exacte. No,
hi ha una paraula en japonès, que no, ara no sé com es diu, però ells tenen com una expressió que vol dir 8 de 10. O sigui, que mai has de menjar més de sentir-te tipa, 8 de 10.
Has de deixar llavors, sempre un raconet.
Exacte. Clar. Llavors, com el raconet pel postre, però sense fotre't el postre.
Ja.
Sí, sí.
Sí, sí. No, però és que a més és el que ha dit la Míriam, nosaltres tenim una dieta mediterrània que és fantàstica. Mm. Vull dir, és equilibrada, és natural, és quilòmetre zero, vull dir, és ecològica. Escolta'm, no tenim cap necessitat d'inventar-nos coses que no, en la dieta mediterrània. Escolta'm, és que és així. I després, quan parlava la Montse, m'ha fet gràcia perquè, bueno, ja és àvia, també... No, em dirigeixo a la Montse perquè la Míriam sé que és més jove que nosaltres.
Sí.
Però jo recordo que quan estàvem marejats ens donaven aigua del Carme.
Home!
Tenies mal de panxa, aigua del Carme. Les monges...
Però amb un terròs de sucre, afegeix. Terròs de sucre.
Sí.
Era el sucre, la gràcia.
Mare meva, si en alguna criatura li donguessin aigua del Carme amb la graduació que té i un terròs de sucre... Vaja, aquella persona
que
creia...
el whisky per anar a dormir. I llavors ja ho tenim tot. Això sí que és dieta... Això sí que és ayuno intermitente, d'aquest.
Bueno, jo ara no tinc farmàcia, però jo quan vaig ser mare fa 45 anys es donava el suero glucosado, que era un biberon de sucre pels bebès perquè no ploressin. I perquè no perdessin pes i perquè tinguessin força. Abans et donaven sucre per estar forts. Ara no, ara és la droga més droga, el pitjor del món que ens pot passar.
L'heroïna infantil, que diuen.
Bueno, però clar, quan érem petits teníem els cuerpos cetònicos, la cetona, aquell nen que vomitava, que estava malalt, perquè no havia menjat, llavors que li donàvem sucre i deien, dona-li Coca-Cola esbravada.
Sí.
I que sucre.
Vull dir que... sí. Mare meva, com han canviat els temps,
sí,
eh?
Sí. A veure, jo et diré una cosa molt fàcil. Jo, com a farmacèutica, diré que tot depèn de la dosi.
Clar.
Tot.
I de com estiguis tu, també, no?
La dosi apropiada per cada moment. Però,
sí.
Però has de menjar de tot i variar.
Sí.
Però mira, una cosa que...
A mesura.
A mesura, exacte. Mira, exacte. El que m'ha cridat molt l'atenció avui, estava mirant ja dinant i veig allò el programa dels matins de TV3, que sortia la Roscalleda, i sí, estava presentant unes safates precioses de fruits, de fruites exòtiques.
Ah, fruites quilòmetre zero.
Que són molt boniques per Nadal, precioses, no? Que si el maracuyà, que si la no sé què, unes que són de la Vietnam, totes precioses.
Home, per allà està bé, però per aquí?
Però jo penso, com estem fent aquesta propaganda?
Ja.
A veure, per aprendre, m'ha agradat, perquè ho ha fet la senyora molt bé, és molt bona aquesta dona. Però per què mostrem això a la gent?
Que no, ara no tocaria.
No toca parlar
d'això. Aquí no tocaria, aquí no tocaria.
Quilòmetre zero, dieta mediterrània, no necessitem...
Doncs mira, ho seguim fil per randa, que tingueu unes bones festes, perquè segurament ja no ens tornarem a trobar, però sí el 2025. Que vagi molt bé, una abraçada.
Molt bones
igualment
festes,
a totes.
Adéu-siau.
Molt de gust,
adéu.
Companyes.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.